12 i 4 minuts del matí. Entrem ja en mode esports fins a les 12 en punt del migdia, fent crònica del cap de setmana esportiu, que és bastant millor del que els vàrem explicar ara fa tot just una setmana. D'entrada, els parlarem de la victòria del Rugby Club Sitges, que dissabte passat davant el Gòtics va guanyar i va posar la primera pedra en aquest camí difícil, complicat, cap a la permanència a la divisió d'honor B. Els sitgetans que es van imposar 31-6 al conjunt del Gòtics, per tant, primera part de la feina feta. Queda un llarg camí i, per tant, aquesta segona fase que serà complicada contra tots i cadascun dels rivals que estan en les condicions en les que es troba, òbviament, el Rugby Club Sitges, que és la lluita per evitar el descens de categoria. Un Rugby Club Sitges que no tornarà a jugar fins al dia 12 de febrer, quan haurà d'anar fins a València per jugar contra el CAU, un rival al que doncs, també va perdre a la primera fase del campionat. Parlarem de rugby, òbviament també parlarem de futbol base, de la victòria de la Blanca Subur el passat dissabte amb el Nopins Vents 4-1 davant el Club de Futbol Vilanova. Per tant, una bona manera per començar aquesta segona volta. Ens ho explicarà també el seu tècnic, en Raül Aroca. Repassarem, com sempre, la resta de marcadors en companyia de l'Isidre Gómez. En futbol, a la segona catalana, déu-n'hi-do la patacada que va tenir a la Unió Esportiva Sitges dissabte al Municipal d'Aigua Dolça amb la derrota 0-4 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. És la segona derrota consecutiva, un Sitges que, a moda de números, si volen, ha encaixat 7 gols en els dos últims partits. 3 van encaixar a Cubelles, 4 van encaixar l'altre dia contra el conjunt vilafranquí, un protagonista absolut del partit de dissabte a Aigua Dolça. Feia un fred que déu-n'hi-do, i més d'un, i de dos, i de tres, que segur va quedar glaçat, ja no només pel fred, sinó per aquest resultat, per aquesta voltada derrota dels Sitges, com dèiem, amb un gran protagonista, Martí de Castro, el jugador de la Fundació LT Vilafranca, que va ser l'autor dels 4 gols del seu equip. Escoltarem les paraules, les valoracions que feia després del partit de Toni Salido, el tècnic dels Sitges. Millor li van les coses al Sitges B, hores d'ara, amb aquesta victòria que va aconseguir ahir 0-3 al camp de l'Atlètic Vilanova, un Sitges B que recupera gràcies a aquests 3 punts al segon lloc de la classificació. Saludarem avui Joaí Portillo, el segon entrenador del Sitges B. Farem repàs també de com ha anat aquesta jornada a la tercera catalana. Parlarem també d'hoquei patins, de l'empat a 6 que es va produir el passat dissabte a les casernes entre el Vilanova i el Club Patí Subur Sitges en el penúltim partit de la primera fase del campionat. Un Club Patí Subur Sitges que haurà de lluitar per la permanència. Li queda encara un partit, el que haurà de jugar aquest dissabte aquí a Pinsbens contra el Cambrils. Un Cambrils que, atenció, vindrà amb opcions de quedar entre els 4 primers classificats, per tant, amb opcions de lluitar a la segona lligueta per l'ascens. I en bàsquet destacarem bàsicament d'aquest cap de setmana la victòria contundent amb majúscules que va aconseguir el sènior femení del bàsquet de Sitges 25-117 en la seva visita a les Roquetes. Les noies de Nacho Vicente que segueixen en aquesta bona dinàmica i que s'han fixat l'ascens de categoria com a gran objectiu aquesta temporada. Comencem. I gairebé 9 minuts del matí. Clar, ara ens passa aquelles coses que de vegades passen, que els telèfons deixen de funcionar i penses, què faig si hem de trucar a gent? En fi, comencem a repassar ja amb aquest cap de setmana esportiu i comencem parlant de rugby, perquè amb la victòria davant el Gòtics, el Rugby Club Sitges comença amb bon peu el seu camí cap a la permanència. Dissabte passat al Nou Santa Bàrbara, els sitgetans es van imposar per 31-6 amb assajos de Nico Moletti, que en va fer 3, i un altre de Ot Sauret. Una victòria que va venir acompanyada, a més, de bonus ofensiu. Un Rugby Club Sitges que no torna a jugar fins al proper 12 de febrer. Ho faran a València contra el Cau. Rivals en aquesta segona fase, en recordem, el Gòtics, el Cau, el Sant Roque, l'Acra Bàrbara, el Buc, el Poble Nou, el València i el Toro de Mallorca. No podem trucar encara? Mare de Déu. Bé, doncs... Val. Doncs a veure si tenim sort i d'aquests moments podem saludar amb l'Ot Sauret, el jugador del Rugby Club Sitges, amb qui parlarem, òbviament, d'aquesta victòria del Rugby Club Sitges. Destacarem també del cap de setmana en matèria de rugby la derrota del Sènior B, que va encaixar una nova derrota 5-64 davant el Cornellà. De moment, balanç negatiu a la Lliga de Primera Catalana amb una victòria i quatre derrotes. Intentarem d'aquí uns moments l'entrevista amb Ot Sauret. Seguim endavant, perquè si no ens podrem aturar. Sí, no? Què ens diuen? Que sí? Val, doncs a veure si tenim més sort ara. Ai, mare meva, quin inici tan complicat avui amb això dels telèfons. Bé, en qualsevol cas... Hem començat per aquí, per aquesta victòria del Rugby Club Sitges, 31-6 davant el Gòtics de Barcelona. Victòria amb aquest bonus ofensiu. De moment, el Rugby Club Sitges, que té bonus ofensiu un, bonus defensiu un altre. Per tant, això a efectes de classificació és prou interessant. Ara sí, ara ens diuen que sí, que tenim l'Ot Sauret al telèfon. Ot Sauret, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Molt bé. Vosaltres no heu pogut començar millor aquesta segona fase, amb aquesta victòria amb el Gòtics de dissabte passat aquí a Sitges?
Sí, i tant. Bé, hem tingut un bastant bon començament d'any, per dir d'alguna manera, no? Hem acabat la primera fase competint contra dos equips que s'han anat cap a la fase superior de Divisió d'Honor d'Elite i res, teníem el primer partit de la tornada ja, que era un partit bastant vital per nosaltres, ja que si ens volem quedar... Doncs, com vam parlar l'any passat, ens volem quedar un altre cop en aquesta categoria, els partits importants s'han de guanyar, sí o sí, i què millor que fer-ho així, no?
De moment, el que sí està demostrat, Ot, és que amb el Gòtics li teniu pres a la mesura aquesta temporada.
Sí, aquest any, si l'any passat ens va costar una mica, sobretot després del Carnaval, que vam tenir el partit de tornada, i vam perdre l'última jugada, però bueno, aquest any sembla que les notes ens han respectat una mica i al final doncs, hem trobat la manera que podem fer-ho.
D'entrada, el resultat, aquest 31-6, dona a entendre que, no diré que va ser un partit senzill, però una victòria, en aquest cas, clara.
Sí. De fet, va ser bastant... No van tenir gaires opcions de fer res. Ells, de fet, no van fer cap marca. Van tenir l'oportunitat de sortir dels seus problemes, entre cometes, per dir d'alguna manera, amb dos conversions de xut a pals i ja està. I van fer aquests 6 punts, però realment no els vam donar joc a que tampoc aconseguissin fer cap marca, que això també ens va donar molt d'alè durant tot el partit.
La millor manera per iniciar aquesta segona fase del campionat, Ot, no sé com... Quines sensacions teniu ara mateix com a equip, les sensacions de que s'ha d'intentar la permanència?
Sí. Doncs això, bàsicament és això, tenim... Bàsicament, nosaltres intentem al màxim, al 100%, com sempre, treure el nostre millor rugbi, a treballar-ho de la millor manera, i al final bueno, sabem que hem de complir uns límits de partits guanyats per intentar salvar-nos de la manera més fàcil i més comuna, però bueno, al final queden 7 partits encara i la cosa pues, està ben calenta, la veritat.
Què teniu a favor i què teniu en contra ara mateix?
Tenim a favor, doncs, al final, doncs, que som un equip jove, que tenim moltes ganes de quedar-nos, de que seguim pensant nosaltres que aquest és el nostre nivell, tot i que al final, doncs, aquest any, a l'inici de temporada va ser molt complicat, però bueno, doncs això, que estem al nostre nivell, que tenim moltes ganes de quedar-nos aquí i de seguir donant canya a una divisió com ens estem trobant.
I en contra?
I en contra, bàsicament, doncs que som un equip jove, molt jove, o sigui, tenim les dues fases, no? Som un equip jove que tenim moltes ganes de quedar-nos, però per altra banda som un equip molt jove que potser ens falta una mica més de maduresa a l'hora de jugar i a l'hora d'entendre moltes coses i d'aguantar els 80 minuts dintre el partit, que a vegades ens costa una mica i en moments en què se'ns escapa per alguna banda.
Si mirem els rivals que teniu en aquesta segona fase, crec que, excepte Gòtics i Poble Nou, que ja els veu guanyar a la primera volta, amb la resta heu perdut.
Sí, amb la resta hem perdut. De totes maneres, ja et dic, sobretot a la primera volta, els primers partits que vam tenir, vam entrar en un cercle, vam tenir una primera fase una mica rara, perquè vam tenir tot de partits molt complicats, en els quals hi havia quasi tots els equips, són els que han pujat, bueno, hi ha tres equips que han pujat a Divisió d'Honor Elite, a B Elite, i al final vam entrar en una roda on tot era, entre cometes, negatiu, fins que vam aconseguir, doncs, fent més físic, anar guanyant aquesta maduresa, mandar als entrenos de fotre-li més canya, d'anar més seriosament, de professionalitzar-nos una mica nosaltres també com a jugadors. I aleshores, bueno, vam començar amb Sant Roque vam perdre també a l'última jugada que s'hauria pogut semiguanyar. Bueno, són partits que al final s'han decantat per un fideu, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, per petits detalls, com es diu. Sí, sí.
Sí. I aleshores, bueno, doncs són partits que nosaltres sabem perfectament que si traiem el nostre rugby i el nostre joc, són partits que podem plantar cara i podem guanyar. I hem de demostrar fa dos caps de setmana contra l'Hospitalet, que els hem posat molt difícil, i és un equip que s'ha anat a jugar a Divisió d'Honor B Elite, i que si tenim un bon dia podem plantar cara a qualsevol equip de la nostra lliga sense cap problema.
Què heu de millorar, bàsicament, de cara a aquesta segona fase, Ot?
Què hem de millorar? Ostres, és una pregunta difícil, perquè jugant és difícil. Jo crec que al final una cosa que ens perjudica molt és que a vegades, per tema, com que no hi ha ningú que sigui professional o semiprofessional dintre l'equip, tots tenim una vida darrere i tots tenim una feina i tots tenim compromisos, i això a vegades afecta no poder entrenar o no estar al 100% als entrenos perquè arribes tard, el que sigui. Això t'influeix molt després de cara a l'hora de fer la convocatòria i a l'hora de jugar. Jo crec que potser el que hauríem d'entrar és una mica més en aquesta roda d'estar tots els entrenos, de venir molt més mentalitzats, de potser estar un rato abans i començar-te a fer la idea, com si fos un partit, bàsicament, de fer-te la idea que vas a entrenar i al final, doncs, quan s'acaba l'entreno, doncs ja comencen les bromes, el que faci falta, potser, no?
Allò, com es diu en aquests casos, allò del compromís, no?
Sí, i tant.
Estava mirant el calendari. Ara sí. No torneu a jugar fins al dia 12,
sí.
Per tant, hi ha aquest parèntesi fins aquest dia. Teniu ara dos partits seguits a fora, que són Cau València i Poble Nou, després dos seguits a casa, amb el Toro i València, sí. Després un altre cop dos a fora, Buc i Sant Roque, i acabeu aquí amb l'Acra Bàrbara.
Sí.
Al final sí que heu de jugar contra tots, però el calendari així d'entrada, Ot, què et diu?
Bé, el calendari així d'entrada ens diu que després d'aquesta meitat de la segona volta, per dir-ho d'una manera, de la primera volta, vull dir, a tots els equips els hem pogut competir molt a bon nivell, sobretot la primera part, per dir-ho d'alguna manera, i al final creiem que el calendari no ens ha caigut del tot malament, perquè tenim partits importants en els quals juguem a casa, que això ens favoreix molt, i el fet de potser no haver d'agafar un autobús i marxar i 8 hores d'autobús, doncs també t'ajuda molt a concentrar-te molt més, perquè al final, vulguis o no, un autobús de 8 hores et justifica molt la condició del partit.
És una despesa física important, sense cap mena de dubte. Tiraré de tòpic, però sobretot important assegurar els partits d'aquí de casa.
Sí. Assegurar els partits d'aquí de casa i sobretot els partits com Poble Nou, que anem a jugar fora, o Sant Roque, que vam perdre aquí a l'última jugada, doncs jo crec que són partits també que ens poden donar molta vida a l'hora de decidir, de veure si ens quedem o no ens quedem.
Doncs d'entrada, com dèiem al principi, La primera pedra ja està posada, aquesta victòria davant el Gòtics que li dona al Rugby Club Sitges aquest punt de moral, si volen dir-ho així, per afrontar amb aquesta segona i decisiva fase del campionat i un objectiu clar i contundent en aquest cas com és la permanència en aquesta divisió d'honor B. N'hem pogut parlar amb un dels jugadors del primer equip, amb l'Ot Sauret. Ot, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Que vagi molt bé. Merci, bon dia.
Onze i vint. Vinga, que ha costat això, avui. Aquest arranque, Déu-n'hi-do. Vinga, va. Deixem el rugby, anem al futbol base, a la preferent de juvenils. Bon inici també de segona volta de la Blanca amb la victòria del passat dissabte davant el Vilanova, el Nou Pinsbens, els Sitges, que van acabar imposant-se per 4-1 en un maig en què el Vilanova s'avançava doncs, al marcador al minut 60, però els gols de Toni Nieto i un hat-trick de Dani Cardiel li van acabar donant a la Blanca aquest triomf que el situa ara mateix desè a la classificació amb 19 punts. Raül Aroca, entrenador del juvenil A de la Blanca, considera que el de dissabte passat ha estat, de moment, el millor partit que han fet. Bé, doncs això, escoltem les declaracions que ens feia en Raül Aroca després d'aquest partit de dissabte i, com dèiem, el millor que han fet fins ara.
Des que vaig tornar ha sigut el millor partit que hem fet. Jo crec que és un dels millors de la temporada, sense haver-los vist sense haver estat jo tots, però bueno, la primera part acabem 0-0, però la sensació era que estàvem ser superiors i que el gol arribaria. Crec que de manera injusta es posen per davant 0-1 amb un golaç d'ells, amb un, bueno, qualitat individual, ens foten un golaç, però reaccionem molt ràpid, reaccionem molt bé, fem l'empat ràpid, marquem el segon als 2-3 minuts de fer l'empat i a partir d'aquí ja amb ells arriscar moltíssim en transició els hi van matar el partit, però sobretot content per les sensacions, per l'actitud, per tot, després de la derrota de Ulldecona que va fer mal, una molt bona reacció i demostrant que som capaços d'estar a mitja taula alta. I de cara a la segona volta, doncs, el que vam parlar l'altre dia a l'entrevista. Objectiu, mirar cap endavant, mirar cap a dalt, sense relaxar-nos i tenir clar que l'objectiu principal és salvar la categoria el més ràpid possible. I, bueno, el que parlàvem l'altre dia, fer-nos molt forts a casa com ahir, sent molt competitius i qualsevol equip que vingui guanyar o treure punts a casa sempre i a partir d'aquí, sobretot mira cap endavant, agafa confiança i mira cap endavant.
Bé, doncs mirar cap endavant i mirar cap endavant vol dir que toca ara, la propera jornada, un desplaçament exigent al camp del Castelldefels aquest proper dissabte. La resta de marcadors dels equips de la Blanca els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Destaquem, òbviament, aquesta victòria del juvenil A, però no podem deixar de banda els 10 gols que va marcar també el juvenil B a les Roquetes aquest cap de setmana.
Sí, va ser un partit fàcil, perquè era la Roquetes era el colista, però bueno, així sempre els gols s'han de marcar i s'han de treballar al camp. Continuarem amb el cadet A, que va guanyar 2-3 al camp de l'escola de futbol Gavà C. El cadet B va empatar 2-2 al camp del Vilanova B. L'infantil A és el que ens porta ara una mica de corcoll, que va perdre 1-6 a Pinsbens contra el Vilanova i la Geltrú A. L'infantil B va perdre 3-1 al camp del Cubelles B i finalment a l'infantil C es va posar Pinsbens 3-2 al Mar Bartra 2020. En categoria L20, L20 va jugar contra el Cubelles i va guanyar 16-0 a Pinsbens. L20 B va guanyar 3-4 al camp del Levante Les Planes A. L20 C va perdre 4-3 al camp del Cubelles D. L'E20 D va guanyar 10-0 a Pinsbens contra el Bas Vilanova 2015 i finalment l'E també contra el Bas Vilanova 2015, que casa l'A va perdre 7-2 a Vilanova. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 11-1 a Pinsbens a la Fundació Atlètic i Vilafranca B. El Benjamí B va empatar 5-5 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca C. El Benjamí C també 5-5 al camp del Riu de Villes A. I finalment el Benjamí D va perdre 0-5 a casa contra el Vilanova i el Trucé. Això ens dona un global de 8 victòries, 3 empats, 5 derrotes. Hem millorat una miqueta respecte a la setmana passada.
Anava a dir, es milloren els registres del cap de setmana passat.
Que, sí, va ser bastant congelat.
Molt bé, Isidre, doncs moltíssimes gràcies de nou per aquest repàs. Que vagi molt bé, bona setmana i ens escoltem divendres.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Onze i 25, repassem ara la 17a jornada del grup, el subgrup, millor dit, subgrup 3B de segona catalana i parlem, òbviament, del, si m'ho permeten, desastre de dissabte passat al municipal d'Aiguadols, aquest 0-4 que va encaixar la Unió Esportiva Sitges davant la Fundació Alte Vilafranca. Dura derrota a Aiguadols, que va deixar tothom allò literalment glaçat, a banda del molt fred que ja feia. La primera part que finalitzava amb un 0-2, dos gols de Martí de Castro, els minuts 32 i 38, a l'inici de la segona part, penal en contra, i Martí de Castro el transformava en el 0-3, i a les acaballes ja, de nou, Martí de Castro anotava el 0-4. Per tant, protagonista, òbviament, Martí de Castro anotant els 4 gols de la Fundació el passat dissabte aquí a Aiguadols. Un Sitges que, a més, des del minut 57 va haver de jugar amb un home menys per l'expulsió de Musa per doble amonestació. Es va intentar allò, un gir, un canvi de guió amb un quàdruble canvi, que va intentar Toni Salido amb l'entrada d'homes com Lucas Molina, Edgar Dobles, Sacris i Víctor Morillas. En definitiva, mal partit i quarta derrota de la temporada. A més, perd la baraix amb la Fundació Atlètic Vilafranca, perquè el Sitges, recordem, en la primera volta va guanyar a Vilafranca per 0-3. Per tant, no sé si podem rascar alguna cosa positiva. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pere.
No ho sé, Toni. Sí, aquesta derrota deixa algú bo.
No deixa res bo. Tan sol, jo diria que deixa una jugada que potser hagués canviat el partit, que era la primera jugada dels Sitges, la primera arribada que va tenir amb molt de perill, que va ser Geri,
sí,
el que enviava la pilota als núvols. Jo penso que si aquella pilota, que era una pilota molt bona, una arribada molt bona, veu porta, potser el partit hagués canviat bastant. Com no va entrar la pilota, ells van agafar el control del partit i li va entrar tot, van realitzar un partit molt complet a la Fundació Atlètic Vilafranca. Ja sabíem que és un equip molt bé preparat i, a més, un gran equip aquest any, ho està demostrant. El que passa que no esperàvem acabar
derrotat 0-4. Aquesta contundència.
Clar, és el que no esperava. Però després, si analitzes bé el partit, clar, tu te vas al descans amb un 0-2, surtes al terreny de joc i a los 3 minuts, si no recordo malament, te xiula l'àrbitre un penal, que ningú discuteix si és penal o no és penal. Jo sí que puc discutir si era dintre o fora l'àrea, perquè per mi no
continua
era...
Continues tenint dubtes, tu.
Jo tinc moltes dubtes, Per mi no era dintre l'àrea, penal era, vull dir, falta
la
era...
La falta existeix, el que tens dubtes és si era fora o dintre.
Si era fora o dintre, i clar, allò ja te marca el partit. Te col·loques un 0-3 a los 3 minuts de la represa, i el Sitges, tot i que va moure la banqueta a l'entrenador, el Toni Salido, l'expulsió també... d'un lateral del mateix lloc que expulsaven,
sí,
el Dani Mikley.
A Cubelles, Dani Mikley, doncs, l'expulsen per doble amonestació i dissabte passat el seu substitut
sí, sí. Doncs,
també acaba expulsat.
L'expulsaven a los pocs minuts d'haver marcat ells el 0-3.
Sí.
Clar, aquí se complicava tot. El Sitges va fer el que va poder, no li sortia res. Comptem molt poques arribades del Sitges.
Sí, segona. Per això preguntava si hi ha alguna cosa bona.
No, l'únic bo és això, és aquella jugada de Geri. Si aquella pilota entra, ara potser estaríem parlant d'un altre marcador.
I Toni Salido, òbviament, disgustat per la derrota i les sensacions que va deixar el partit de dissabte a Aiguadols.
Sí, las sensaciones son malas porque al final en todos los 90 minutos no hemos estado bien. Entonces, venimos de dos derrotas con dos rivales directos y que la semana pasada, el equipo compitió, estuvimos bien y, oye, no había nada que decir, pero hoy sí que no hemos estado bien, ¿no? Y también es verdad que cuando el partido estaba de tú a tú, que nos meten el 0-1, tenemos ahí un penalti claro que no nos pitan, la siguiente jugada el 0-2, creo que ahí, ellos juegan más tranquilos, nosotros vamos ya un poco nerviosos en todas las acciones, no tenemos control de la pelota, se nos va todos los controles, pases imprecisos, pero intentamos de salir a la segunda parte bien y nos encontramos con el penalti que el 0-3 nos hace mucho daño. Nada más a empezar que te metan el 0-3 de penalti, pues la verdad que jodido, porque al final el equipo sale con ilusión de darle la vuelta y la primera te darán en la frente, después tienes preparado cuatro cambios del tirón para intentar de arreglar todo, a ver si teníamos un poco de fortuna, y antes de hacer los cambios te viene la expulsión, te trastoca todos los planes, te quedas con uno menos, 0-3, y la verdad que es complicado, ¿no? Es un partido que tenemos que analizar muchas cosas, tenemos que, sobre todo anímicamente, creo que psicológicamente este partido no puede hacer daño, entonces intentaremos de solucionarlo lo antes posible, porque al final viene de dos derrotas seguidas, que es la primera vez que nos pasa en toda la temporada, ¿no? Y ahora viene lo bueno, quedan cuatro partidos y tenemos que sumar, pero intentar de estar tranquilos, de que los chavales descansen, que olviden lo de hoy y el martes volver a empezar. Al final nadie dijo que esto era fácil, sabíamos que la segunda vuelta se nos iba a complicar todo mucho porque los equipos ya saben cómo juegan, saben cómo apretarte. Creo que la presión del Athletic Villafranca ha sido muy buena, la han hecho muy bien, iban con un plus más que nosotros en todos los duelos directos, cada vez que salíamos nosotros con el balón lo tenían claro, lo paraban. La verdad que han hecho un muy buen partido, hay que felicitar al rival y nosotros intentar de girarlo lo antes posible y que no nos queda otra, ¿no? De intentar de animar los ánimos de este fin de semana va a ser un poco de estar hechos polvos, pero al final es fútbol, es competición. Sí que es verdad que hoy ha sido el peor partido del Sitges, no ha faltado competir al nivel que veníamos haciéndolo, y es el partido malo que hemos tenido durante todo el año, porque al final todos los demás partidos hemos estado bien, incluso habiendo perdido, pero creo que el equipo siempre ha dado la cara y hoy no lo hemos hecho. Es descansar, reflexionar y analizar cosas y el martes volver otra vez con la misma ilusión y con las ganas e intentar de sacarlo.
És com tu dius, el pitjor partit del Sitges aquesta temporada, de llarg. Però clar, vens d'una derrota a Cubelles, vens d'encaixar 3 gols, avui 4, són 7 gols en dos partits. ¿Preocupado ahora mismo, Tony?
Preocupado en el sentido psicológico, que no nos vayamos abajo, que no nos entren nervios, que al final esto durante la liga puede pasar, y entonces tenemos que tener claro de que tenemos que regirarlo lo antes posible.
Es una cuestión anímica, ¿no? Potser, com dius.
Sí, al final creo que tiene que es más mental que en otra cosa, porque al final siguen siendo los mismos jugadores, siguen siendo los mismos entrenos, siguen siendo la misma manera de preparar los partidos que siempre estaba funcionando, y no creo que sea ese el tema. Al final tenemos jugadores de calidad, tenemos entrenos de calidad, y al final creo que es un poco más de quitarnos la presión. Seguramente que si la primera que tiene Jerry nos ponemos por delante, pues hubiese cambiado el partido, pero no ha sido así, y las circunstancias tampoco nos han favorecido. O sea, la verdad que tampoco nos han favorecido en según qué momentos del partido la pizquita esa de suerte, ¿no? Porque porque, claro, no nos, es lo que hablo, ¿no? Al igual si te pitan el penalti, pues ya no te meten el 0-2, porque es que ha sido la siguiente jugada. Entonces, por lo cual, bueno, pero tenemos que preocuparnos de nosotros, de intentar de levantarlo lo antes posible y animar al equipo, que al final lleva un campeonato muy bueno y tienen que seguir. Al final no nos queda otra, seguir intentándolo.
Es difícil rescatar alguna cosa positiva, ¿no?
No, hoy toca felicitar al rival, analizar cosas nosotros para mejorar, para seguir mejorando y nada más, positivo, nada. O sea, al final pierde 0-4, que creo que es muy abultado para nosotros, en casa, con bastante gente que han hecho el esfuerzo de venir, el club ha hecho el esfuerzo de conseguir gente y creo que no hemos dado la cara, no hemos estado a la altura y nada, al final solamente nos queda devolverles el partido de hoy con llegar primero a playoff, zanjar el playoff y después ya Dios dirá.
Aquest és un escenari nou per l'equip, no s'havia trobat mai en una situació així.
No, la verdad que no, es la primera vez que nos pasa, dos derrotas seguidas, dos derrotas con dos buenos equipos, porque al final están allí, son dos buenos equipos, sabíamos que podía pasar esto, o sea, no es una cosa, sí que es verdad que el resultado abultado duele, eso sí que es verdad, porque duele, pero si hubiésemos perdido 0-1, pues también hubiésemos ido dolidos, pero habiendo competido, como el día de Cubellas, el día de hoy nos vamos dolidos porque no hemos competido lo que veníamos haciendo, y entonces sí que te va jodido para casa, pero que realmente la derrota podía pasar, porque al final es primero, segundo, tercero, con muchos puntos de diferencia hacia el cuarto, son tres buenos equipos, y cualquiera puede ganar. Aquí empatamos contra Cubellas, allí perdimos, allí ganamos 0-3 en campo de Villafranca y aquí hemos perdido. Sí que es verdad que el resultado, vuelvo a decir, el resultado es muy abultado para nosotros, y sé que están jodidos, sé que el equipo esto no le gusta, ¿no? Como a ninguno de nosotros, y bueno, ahora solamente queda coger ánimos y volver a sacar los tres puntos.
A recuperar-se sobretot anímicament, ¿no? Això és una cursa, la setmana que ve un altre partit molt difícil a Moja.
Sí, al final el calendario es el que es y los partidos tienes que jugar todos contra todos, entonces por lo cual ahora pues nada, iremos a campo Moja, que es un campo más grande, normalmente se nos suele dar bien los campos grandes y bueno, y no nos toca otra que preparar bien el partido como venimos haciendo y intentar de sacar los tres puntos.
Clar, ara ho estava aquí parlant amb el Toni. D'entrada vas a dissabte a Moja ja amb una pressió afegida.
Molta, molta pressió. Dos derrotes.
Clar, perquè ja portes una motxilla de dues derrotes. Una tercera derrota. No vull cridar el mal temps, que ningú s'enfadi, però ja podria fer sorgir fantasmes del passat.
Sí, a més, aquest camp a mi no m'ha agradat mai pels Sitges. Mai.
La temporada passada allà va començar una miqueta el decliu de l'equip.
Allà va començar. I el Moja ve ara d'un bon moment, eh?
Perquè ve d'un empatador, sí, en un camp dificilíssim com és Sant Vicenç dels Horts.
Sant Vicenç dels Horts, eh? Compte que el Cubelles va perdre 3-0 allà, eh?
Cubelles que va perdre aquesta jornada 2-1 a Cabrils.
Imagina el que va portar lo del Cubelles, el 3-0, que l'altra setmana, doncs, el millor jugador que té el Cubelles, Òscar García, que tenia el Cubelles, doncs ja va mirar de marxar a Vilafranca, després ha anat a Vilanova. Però imagina el mal que podia, que ningú... Això ningú ho diu, el que passa que després reflexiones, veus les coses, sents declaracions i penses, mare meva. I un Cubelles que va perdre, i compte que va perdre, en temps d'afecit, un Cubelles que s'adelantava al marcador i que va veure com el cap girava Cabrils al marcador, i és una derrota que fa mal, també.
Això és
molt de mal, eh?
Oh, i tant. En efectes de classificació, la Fundació Atlètic Vilafranca li pren el relleu als Sitges, es liderarà amb 34 punts, els mateixos que els Sitges, el Cubelles tercer amb 33. Hi ha aquí un frec-a-frec entre aquests tres equips. El desavantatge que hores d'ara té el Sitges és que encara ha de descansar.
Sí, clar, és això. La Fundació ha descansat i sí, el Cubelles sí, també.
També.
Clar, el Sitges no ha descansat, no? I ja no és... perquè saps que n'hi ha una diferència d'11 punts vers al quart, no?, classificat. Però, clar, com aquí sumen tots els punts que jugues, clar, tu te'n vas a jugar entre els 6 millors, 3 que venen i 3 de l'altre, del subgrup A, però resulta que el líder del subgrup A va molt destacat. I clar, te la tindràs que jugar amb el Fundació Atlètic Vilafranca i amb el Cubelles, eh?
Sí, sí.
Compte, eh? Per això són...
dos rivals que et trobaràs de nou a la segona fase.
Per això són tan important que ara sumis punt i que no et tregui molta diferència en aquest cas el que va primer ara, que és la Fundació Atlètic Vilafranca.
Vinga, una setmana per endavant per fer reset, com es diu en aquests casos, i preparar en les millors condicions el partit de dissabte a la tarda a Moja. 11:39, donem un cop d'ull també a la tercera. Grup 12 de tercera catalana, el Sitges B, que tanca la primera volta de la millor manera possible, guanyant 0-3 a l'Atlètic Vilanova i recuperant, a més, la segona posició de la classificació després de l'empat de l'Olivella amb la Granada. De fet, la victòria a Vilanova no es va començar a fer realitat, Toni, fins a l'últim quart d'hora.
Sí, sí, sí.
A partir del minut 73, que és quan arriba el primer gol de Pol Navarro, després els gols de Josep Sánchez i Gerard Fernández, que van acabar d'arrodonir aquesta victòria. Vaja, per tancar una bona primera volta del Sitges B.
Sí, una molt bona primera volta. En un partit que la primera part no va començar bé el Sitges, va fluixar bastant, hi havia molts canvis, i segurament és per donar-li minuts a tots els jugadors. I a la segona volta, sí, a la segona part sí que és cert que no va aguantar la pressió doncs, a l'Atlètic Vilanova, que va voler i no va poder, i en canvi el Sitges se va sentir molt bé, i a partir del minut 70, que ja va tenir arribades perilloses, bones arribades, va començar ja doncs, a marcar la diferència, i sí que me va agradar la segona part del Sitges, però no tant la primera.
Ens atén avui a Joey Portillo, el segon entrenador del Sitges B. Joey, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Va, també molt bé.
Oh, home, i després del partit d'ahir i de com acabeu aquesta primera volta, amb les millors sensacions, oi?
La veritat que sí, perquè si tu mires els números, sí que el Vilanova el camí ho ha guanyat pràcticament tot, però 36 punts en la primera volta, amb bastants jugadors que és el primer any que juguen a futbol amateur i els altres que són molt joves també, crec que la veritat que és un gran pas per aquests nens que els han fet molt bé aquest any.
Partit d'ahir a Vilanova, com es diu en aquests casos, partit trampa en el sentit que, home, anem a jugar contra un equip que no està bé, que ho està passant malament, guanyarem fàcil, no?
Bueno, és difícil la mentalitat d'aquests partits perquè també vens una derrota contra el Ridavitlles, on també et jugaves molt, de seguir a dalt i tot això, i, clar, veus la convocatòria de l'Atlètic Vilanova contra el Vilanova del Camí, que són 12 i al sumer és un porter que ha de sortir, i també veus allà que entre nosaltres són 18-19, ja veus les ganes que també ens tenen, que és un derbi, que la dinàmica és fins que aquí, en aquests partits, donen igual. Després, quan surt el camp d'això, també el Ribas estava molt bé, i va ser un 0-0 allà, molt igualat i tot, que així que els derbis sempre s'han de lluitar i guanyar.
De fet, el partit no el comenceu a guanyar fins als 70 i pico llargs.
Clar, és que la primera part sí que vam tocar bastant pilota, però això que era oportunitat sí que ens va costar més, ens va faltar profunditat tot això. I la segona part, vam sortir, va ser igualat, i vam tenir la sort que amb el 0-0 ells van fallar en un contra un que el van tirar fora, i sí que una pilota... Bueno, els canvis em va ajudar molt també, perquè sí que físicament estan millors que ells, i es va notar que els canvis també tenien fons d'armari, i que, bueno, aquí va entrar una, ells van anar cap a dalt a pressionar, vam deixar molts espais darrere i vam aprofitar i vam sentenciar.
Al final, aquest 0-3, Joey, que us deixa segons de nou, perquè l'Olivella va, entre cometes, punxar el seu camp amb la Granada. Per tant, com dèiem fa uns moments, home, si al principi de temporada, de fet això ja ho hem parlat alguna vegada amb l'Àlex, us diuen que a aquestes alçades estareu segons, sí que... El Vilanova del Camí, com diuen els castellans, ha posat tierra de por medio, no? però esteu en una situació, vaja, molt, molt, molt òptima.
Sí, bueno, que qualsevol equip li agradaria estar. Excepte el Granada, que va primer i va sobrat en tema de punts. Sí que jo crec que és molt bona temporada dels nens, s'ho estan currant molt, treballant molt bé, i és molt complicat la categoria també, perquè hi ha equips que potser per nivell sí que són més fluixos, però tenen les idees clares, i en aquesta categoria, si tens una idea clara de joc, és difícil guanyar qualsevol equip.
Una llàstima potser que el Vilanova del Camí hagi agafat tanta diferència, no? Perquè mires la classificació, ostres, vosaltres amb 36, Olivella amb 35, 34 a Montbui, 34 també al Riu de Villes, el Ribes, que porta una bona dinàmica, últimament ja s'ha situat amb 31 punts. Està maca la Lliga, en aquest sentit.
Sí, sí, sí. Del segon al 6-7, pràcticament hi ha 5 punts. Sí que el Vilanova del Camí ha fet una primera volta espectacular, però bueno, pensa que els equips ara també estan amb una dinàmica, molts, ja estan molt més treballats, i ja saben que el líder és el Vilanova del Camí i que el volen guanyar tothom. Llavors també pot ser que, mira, aquest cap de setmana que juga contra nosaltres, esperem que siguem els primers a guanyar aquesta lliga, i mira, ja, si els guanyes es posen a 8 punts, i després de lluitar, el futbol és així, pots esperar qualsevol cosa.
Teniu la recepta per dissabte?
Bueno, a veure, la recepta aquí pots pensar el que vulguis, després et poden fotre tres i no tenir res planejat, i després que et surti un partit o el que sigui i ja està. Però bueno, sí que hem parlat coses, però bueno, pensarem també durant la setmana i tot això, a veure què és millor per l'equip, i a veure què tal.
Partit d'aquells, Joey, que, vaja, a nivell Cocu, poca feina heu de fer aquesta setmana.
Bueno, això espero, perquè aquests partits, a sobre aquests xavals, te'ls veus entrenar i ho donen tot, eh? Jo entrenar així com ells han entrenat, crec que m'ho he fet així d'exigir-se tant, i els veus, i aquests partits que tenen un extra, és encara millor veus allà totes les ganes que tenen i tot. La veritat que molt content amb això.
Hi ha una cosa que va més enllà de lo futbolístic, no? Que és il·lusió.
Sí, la il·lusió. Bueno, és que aquests nens, pensa que surten, no, de juvenil, que porten un any o dos a amateur, que és el líder, també les ganes que tenen de jugar a futbol, perquè aquestes edats ja o t'agrada el futbol i vols jugar, o no estàs ja. Llavors, jo crec que aquests nens sortiran a morir, però ja surten tots els partits, eh? Jo no crec que canvi per un o l'altre, sí que potser hi ha una mica més de motivació perquè és el líder, però sempre surten a guanyar, i ja heu vist durant l'any que sempre que potser a casa hem anat per darrere o fora, pràcticament tots els partits hem aconseguit remuntar o empatar, i són les ganes que tenen ells. La il·lusió sempre té la de guanyar i la de reaccionar si va les coses malament.
És que clar, ara estava mirant la classificació, tu poses una línia aquí entre el Vilanova del Camí i vosaltres, ostres, els vostres números, 11 victòries, 3 empats, 3 derrotes, són números...
Són números que si vas primer t'ho creuries també. És que...
sí, 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 sí. Aquí la llàstima, Joey, és que el segon no tindrà massa premi aquest any.
Bueno, el premi és de millorar i d'exigir-se i... sí, aprenem com a jugadors i com a equip. Després mai se sap si el Vilanova del Camí, jo suposo que sí que podrà pujar, o potser hi ha un primer d'una altra lliga que no vol pujar i com a millor segon, mai se sap què pot passar. Però bueno.
Es respira això també, una miqueta al vestidor, de dir, hostis, bueno, estem aquí... sí que serà difícil, repeteixo, perquè complicat poder... prendre-li aquesta primera posició al Vilanova del Camí, com diguem, el segon teòricament no haurà de pujar. Però en el rerefons suposo que hi és tot això, no?
Bueno, si escoltes el que diuen ells els jugadors, jo et dic que ells volen ser els primers, eh? I els diuen igual que tinguin de punts, ells volen lluitar.
Òbviament, sí, sí, sí.
Volen lluitar i a veure si ens aproximem. Aquesta setmana vam arribar a estar 6 punts.
Sí, sí.
Llavors... això, mira, han sigut dues setmanes que hem tingut darrere que no han sigut els resultats que volíem, però bueno, això pot tornar a passar en dues setmanes perquè vam recuperar 4 punts en dues setmanes i mai se sap, hem d'estar allà. Si afluixem i no estem allà, mai sabrem si els atraparem o no.
Molt bé. Joey, tens el Toni Muñoz, que també vol comentar alguna coseta.
Joey, sí. Què tal? Bon dia.
Com estem, Toni?
Escolta, a veure, jo lo vaig veure, te faig dos preguntes en una ràpidament, sí. jo lo vaig veure, però no va sortir, Pau Junyent, està tocat, alguna cosa té, perquè clar...
No, Pau Junyent va estar tota la setmana fora,
vale.
Llavors no ha entrat cap dia, i bueno, està en convocatòria perquè ens quedaven places, però com no va entrar cap dia, la decisió va ser que no jugués aquest partit.
Clar, perquè és un jugador amb garantia de gol i tal com estava l'Atlètic Vilanova.
Sí, és un camp que a ell anava molt bé també, clar, perquè té molt espai a l'esquena, ell es busca molt la profunditat, llavors...
Clar,
clar, però aquí també la meritocràcia està, si no ha vingut a entrenar tampoc...
Correcte, correcte.
Sí, sí.
Mm-hmm. Val, aquesta era la meva dubte. I la segona, sí. El bo que té les segones voltes és que ja coneixes, almenys tens referència del rival. Vosaltres ja heu jugat amb el Vilanova del Camí allà, van guanyar per la mínima i sabeu com jugar-li. Això pot ser positiu, degut que vosaltres tan sols heu perdut un partit i davant d'un equip que canvia molt, no? És molt irregular. Mm. En canvi, el Vilanova podeu guanyar-lo, no?
Jo crec que sí, perquè allà van perdre 2-0, però si 2-0, el partit acaba en empat... Sí. Mm-hmm. Veus el partit i la veritat que va estar molt, molt, molt igualat.
Molt igualat. Mm-hmm.
Llavors, clar, nosaltres anem amb aquesta mentalitat de... Sabem que a un partit el podem guanyar perfectament, no sé si no llega o no, ja veurem això a l'acabar l'any, però sí, sí, jo amb les sensacions que vam marxar d'allà, sent el primer partit de molts nens, de primer partit de la categoria contra jugar contra un equip que molts jugadors de segona catalana que han fitxat, que porten molts anys a la categoria, tot això, marxant aquest resultat sí que és... Vas perdre, però les sensacions van ser bones. Llavors nosaltres creiem que aquí a casa també els hi podem fer mal, perquè tenim jugadors per fer-li mal, i és a casa que, mira, hem perdut l'últim partit, però els altres els hem guanyat tots.
Com veieu aquesta segona volta, Joey?
Bé, la veritat que sí, és el que pensem a dir-ho jo, que tots els equips milloraran, ja ens coneixen, llavors a casa ja hem guanyat tot, però sí que ens ha costat més els últims partits, ens plantegen els partits diferents, perquè els equips parlen i tot això, però bueno, nosaltres anirem a treballar per ser cada dia millors i intentar, com a mínim, fer els mateixos números.
Uh-huh. Vinga, va, deixa'm posar una mica d'aigua al vi.
Sí.
La llàstima és que no heu pogut tancar la primera volta amb tots els partits guanyats a casa, eh? Uh-huh. Hauria estat xulo, eh?
Ja, home, sí, sí. Però bueno, mira, no sé si va veure el partit o no, però sí que Riu de Vitges va estar potser més dominat el pilota a la primera part, però bueno... amb accions puntuals no es fan els gols i et fan mal i no sempre es pot remuntar, que a casa sempre que anem al cap darrere sempre havíem remuntat. I bueno, aquella ocasió, mira, quan anàvem a fer els canvis per anar per tot, ens foten el 0-3 i això ens acaba de matar ja amb 0-3 complicat, encara que mantenir l'1-3 i mantenir 2-3 que si arriben a entrar pues podria ser una altra cosa, però bueno, no va ser així, és el futbol i ja està.
Et faig l'última, Joey, i què tal? Sí. Escolta'm, com s'esteu trobant, tant tu com l'Àlex, amb aquests nanos?
Molt bé, perquè sincerament sí que hem tingut alguna setmana que eren pocs per tema de lesions, però tu vas entrenar i cada dia veus la llista i som mínim som 20 entrenant. Llavors, això és molt fàcil després quan ets dels entrenaments, vas amb moltes ganes perquè saben que l'entrenament tu dius qualsevol cosa i et fan cas... exigeixen, que és el que més et dona com a entrenador, que tu els veus entrenar i que dius, buah, és que és una meravella veure'ls, perquè tu, això és a dir, vols que ritme, et posen ritme, vols tal, ho fan tot. Llavors, molt contents en aquest sentit.
Doncs sembla que els ingredients hi són i, d'entrada, dissabte veurem què acaba passant, però és un partit d'aquells que agrada jugar a tothom. Ve el líder, ve el Vilanova del Camí, aquell Guadols, en partit que obrirà la segona volta. I si és amb una victòria, sí, ja no te digo.
Millor.
Millor, molt bé. Joey, gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé i molta sort.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Bé, doncs aquesta victòria que deixa el Sitges B, com diguem, segon, en una jornada, Toni, en què el Vilanova del Camí va tornar a esclafar literalment el seu rival, 1-5, va guanyar el camp del Bas Espirall. L'Olivella va empunxar
Sí.
No sé,
sí.
Una petita punxada a casa 2-2 amb la Granada i el Ribas, que contra el Ribas, que porta 2-3 partits guanyant i que sí, està molt bé, 1-2 a Capellades.
Porta una recta final de la segona volta, de la primera volta, que si hagués que començat així, doncs ara te podria dir que estaria més o menys com el Vilanova del Camí, eh? Mm-hmm. Perquè doncs, està guanyant tot el partit que està jugant. I com a notícia, dic que l'Atlètic Vilanova ja té entrador. Eh?
Ah, molt bé.
Ja té entrador.
Ha costat, això, ha costat.
Ha costat. Ahir, de fet, va veure el partit. És un entrenador que ve de Calafell. Porta molts anys, té 23 anys, és molt jove, però porta molt molts jove. Anys amb el futbol vilanoví. Es diu Medi Bendaia, uh-huh. Imagina, el cognom és bastant complicat, Bendaia, el Medi, i a mi me va causar bona sensació. A més, ve en jugadors, perquè ja l'ha dit el Joel, que ahir eren 12 més el porter suplent, de l'Atlètic Vilanova. Bé, en jugadors, que això pot reforçar l'Atlètic Vilanova.
Bé, doncs ho deixaríem aquí, amb aquesta setmana per endavant, per treballar, doncs, com li preguntàvem al Joel, no? Aquesta recepta per intentar doblegar aquí el Vilanova del Camí al Municipal d'Aigua d'Ols. Toni, gràcies.
Molt bé.
Vinga, parlem també de bàsquet, perquè en el sènior A del bàsquet de Sitges, recordem, li va tocar descansar en aquest darrer cap de setmana en una jornada que ens ha deixat la victòria del Sant Nicolau 63-62 davant l'Esparreguera en el duel d'aspirants a l'ascens. El bàsquet de Sitges, recordem, jugarà amb el seu proper partit a Corbera dissabte que ve. El sènior B, que va sumar un nou triomf, van guanyar 59-49 al Montpedrós, victòria per consolidar una miqueta més el liderat, i victòria contundent del sènior femení, 25-117 a les Roquetes, que reforça una mica més les bones sensacions de les noies d'un Nacho Vicente, que ens parla del triomf de dissabte passat a les Roquetes.
Aquest dissabte ens hem enfrontat als Roquetes en el primer partit de la segona volta, i bueno, el Roquetes era el cué, nosaltres anem segones a 2 derrotes, empatats amb el Molins de Rei i amb el Castellbisbal, que han de jugar un partit d'alçada entre elles. Aleshores, d'aquí quedarà una segona i una empatada amb nosaltres i una quedarà quarta. I bueno, el partit amb el Roquetes, la veritat que el Roquetes és un equip molt jove que està començant, ara mateix ha començat, ha tingut un inici molt, molt complicat amb poques jugadores, i bueno, ja hi ha hagut molta diferència en el marcador. Ens ha servit una miqueta per agafar ritme. Hem recuperat una jugadora que havia estat d'Erasmus i també li ha servit per començar a agafar minuts. I bueno, afrontem aquesta segona volta amb molta il·lusió, amb ganes d'intentar quedar el més a dalt en la classificació. I bueno, venen partits complicats ara, la setmana que ve a Sant Sadurní, on és un equip que el percentatge que té de victòries i derrotes no reflecteix el nivell de joc. Els partits que ha perdut els ha perdut de molt poquet, i sempre és un equip farragós i que costa de guanyar. Bueno, i esperem aquí, després que vingui el Samà, que és el primer classificat, i aviam si podem tornar a guanyar. Doncs la veritat que amb molta il·lusió, i intentar pujar aquest any sí a tercera catalana.
L'objectiu entre Sella i Sella de poder aconseguir aquest ascens a tercera catalana, tal com ens apuntava Nacho Vicente, l'entrenador del sènior femení del bàsquet de Sitges, 25-117. Tornem a repetir aquest resultat perquè poques vegades un equip guanya amb tanta solvència un partit. Del partit destacàvem els 20 punts que va anotar la Berta amb la Ribe. I bé, a seguir endavant, i com deia Nacho Vicente, a intentar superar amb el Sant Sadurní, i el dia que arribi l'enfrontament amb el Samà, que és líder destacat de la categoria, amb 12 victòries i cap derrota, doncs a intentar com a mínim competir-li aquesta primera posició. Com dèiem, la jornada també ens ha deixat la victòria del sènior B davant el Montpedrós. El sènior B, que entrena Noel Guillén, és líder de la categoria amb 10 victòries i una única derrota. El proper partit serà contra el segon classificat, contra el Corbera. Parlem també d'hoquei patins, perquè fins a 12 gols es van veure dissabte passat a les casernes en el primer partit, o en el partit, millor dit, que van jugar el Vilanova i el Club Patí Subursitges, i que va tenir moltes alternatives al marcador. De fet, els de Jofre Vilà es van avançar amb un 0-3, tot i que la primera meitat el Vilanova va aconseguir retallar aquest marcador i es va posar amb un 2-3. A la represa, els vilanovins, que s'avançaven amb un 4-3, i a 10 minuts del final el Sitges igualava 4-4 i va aconseguir fins i tot posar-se per davant amb un 5-6, però a manca de poc més d'un minut el Vilanova va posar el definitiu empat a 6. Un punt que amb efectes de classificació, vaja, no canvia massa o no canvia res, però que pot suposar una petita dosi de moral de cara a l'últim partit de la primera fase, el que l'enfrontarà aquest dissabte amb el Cambrils. Atenció, perquè el Cambrils vindrà a pins vents amb opcions de classificar-se entre els quatre primers i, per tant, de jugar la lligueta d'ascens. Per tant, dissabte a 6:45 de la tarda aquí a Pins Vents es tanca ja aquesta primera fase del campionat, la segona lligueta, el Club Patí Subursitges, que haurà de tenir millors prestacions i oferir millors números per intentar, doncs, el gran objectiu, que és evitar el descens a tercera catalana. Amb hoquei patins posem el punt i final aquest temps de descompte d'avui, 30 de gener. Ho deixem aquí. Demà el programa al matí amb nosaltres torna, com sempre, a partir de les 9. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.